Bé, doncs avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. És una de les malalties no contagiosa de la pell més freqüents que afecta emocionalment i socialment a les persones que ho pateixen. Es tracta de sensibilitzar i de conscienciar la població sobre l'impacte afectiu, social i laboral d'aquesta patologia. Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica, que afecta a nivell emocional, és veritat, perquè escolta, quan tens aquella irritació de la pell i no tens surs ni gratante ni no gratante, doncs al final mentalment et quedes esgotada o esgotat. Per tant, n'hem de tenir força cura. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 14 de setembre del 2023, a un pas ja de la primera meitat del mes de setembre, el mes de tornada a les escoles, de tornar a començar, de tornar a iniciar els cursos, etc. Ja sé que per Nadal tornem a fer com un reset de final d'any i començament d'un altre any, però el setembre és ben potent amb aquest aspecte de canviar i tornar a començar. Tornem a començar. Doncs bé, tornem a començar i ho fem amb 25 graus a la ciutat de Lleida, amb una previsió meteorològica que ara ens explicarà el Said des de l'Agència Estatal de Meteorologia, però que ja t'avanço que a d'altres punts, sobretot de Llevant, de la Comunitat Valenciana, està plovent. I de quina manera? Però tot tocant al mar, d'aquelles pluges que són massa fortes i que al final no s'acaben aprofitant ni pels embassaments ni fan massa bona feina, perquè cauen massa de cop. Però vaja, li preguntem al Said Esbai què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, cel ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna i xàfecs ocasionalment amb tempesta, principalment al Pirineu al llarg de la tarda. Temperatures sense canvis importants, i és que arribarem als 30 graus de màxima a Balaguer, 29, per exemple, a Lleida i Tàrrega, o 26 a la Seu d'Urgell. A més, vent fluix variable predominant la component sud. Per demà divendres, cel poc ennuvolat, augmentant ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Xàfecs i tempestes també avançant de sud a nord. Temperatures en descens a la meitat sud, amb 27 de màxima a Balaguer, 26 a Lleida, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 23 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable predominant la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, t'explico un parell d'informacions.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, la primera té a veure amb la mobilitat, i és que la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, han pactat doblar les freqüències de Rodalies a Lleida abans que acabi l'any. És un dels acords que han assolit en la trobada que han mantingut a la seu del Ministeri, que ha durat unes 4 hores. Capella ha denunciat les deficiències de Rodalies, però ha defensat que ja és una millora del servei. La línia que duplicarà freqüències és la R12 i es farà amb 2 milions d'euros anuals que aportarà la Generalitat. En roda de premsa a la seu de la Generalitat a Madrid, després de la trobada, Capella ha explicat que, per contra, no hi ha hagut avenços pel que fa a l'aplicació de la llei de l'habitatge. I amb tema d'associacions, de la Cambra de Comerç, de fet, t'explico que l'empresari Jaume Saltó ha estat triat president de la Cambra de Comerç de Lleida per 4 anys més. La seva candidatura ha estat la única que s'ha presentat al ple que s'ha celebrat i ha obtingut el suport de 34 dels 35 membres que han assistit a la votació. El vot restant ha estat en blanc i també hi ha hagut un dels 36 membres que formen el ple que ha excusat la seva assistència. Saltó s'ha mostrat molt content de poder liderar un segon i darrera vegada que pot estar, perquè hi ha un límit de 8 anys.
Molt content de la reelecció, serà el segon mandat i últim, perquè per llei només pots estar dos mandats. Tenim una renovació important dels membres del comitè executiu, i això vol dir continuïtat. Vull dir, les línies estratègiques que s'han definit són de continuïtat i també doncs, tot el tema de...
El president de Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ens explicava que està content de revalidar el càrrec i que també parla d'una candidatura continuista. A més, és la única que es va presentar i que, per tant, doncs, en total tindrà aquests 8 anys de marge per poder desplegar doncs, el que s'havien proposat a l'inici. De fet, parla de nous reptes i entre ells hi ha la innovació conjuntament amb centres de recerca, universitats i món empresarial, i a més encaminar el sector cap a estratègies de bioeconomia. Per tant, queden 4 anys apassionants a la Cambra de Comerç. I a la ciutat de Lleida, una de obres. Pensaves que s'havien acabat les obres a Prat de la Riba? Doncs no, es mouen, simplement, es traslladen. És que la setmana vinent comencen els treballs previs a la segona fase de les obres de l'avinguda Prat de la Riba. Afectaran el tram comprès ara entre la plaça Ricard Viñas i l'avinguda Alcalde Porqueres. Ho han explicat els tècnics i representants del govern municipal als veïns del Consell de Zona de la Zona Alta en una reunió per detallar-los el projecte i en què també van recollir les demandes en mobilitat i urbanisme. És curiós. O sigui, hem de fer una reunió ara per recollir les demandes en mobilitat i urbanisme quan resulta que el projecte està dat i beneït, ja està acabat, decidit i que es tirarà endavant. Begoña Iglesias, que és la tinent d'alcalde d'Urbanisme, ha assegurat que les obres començaran aviat i l'actuació se centrarà al costat esquerre en direcció a Ricard Viñas, on s'ampliaran les voreres, s'habilitaran jardineres i es deixarà espai per a terrasses. En la reunió amb els veïns es va indicar que la previsió és que la pavimentació d'aquesta segona fase estigui acabada abans de Nadal. Abans de Nadal, d'aquest any, presumiblement. D'altra banda, els veïns van demanar ampliar el temps dels semàfors per a vianants a la zona de Ricard Viñas, que certament són molt justos. Més val que no vagis coix o tinguis un problema amb alguna cama, perquè acabaràs corrent o patint perquè no et passi un vehicle per sobre. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que té a veure amb l'encariment de la cistella de la compra i concretament amb els marges que hi ha des de l'origen fins al lineal del supermercat, o sigui, des de l'origen fins on tu el compres. I és que el preu de l'oli d'oliva s'ha disparat i avui és un 52,4% més car que fa un any i se situa fins al 114,8% per sobre del preu que tenia fa 2 anys i mig. Aquesta evolució, tanmateix, no es deu a operacions especulatives, perquè de fet és el producte agrari que menys s'encareix entre l'origen i el preu final a destinació. En concret, puja un 13%. És un increment que contrasta amb els que registren altres aliments. Els agrícoles gairebé quadripliquen la seva valoració i els ramaders estan a prop de triplicar-la. En concret, l'oli verge extra té un preu a origen de 8,18 euros el quilo, mentre que a destinació arriba a 9,24. Per tant, no hi ha un increment, ja veus, el del 13%. Són xifres que demostren que les baules intermediàries de la cadena de valor no estan aprofitant la situació del mercat per incrementar guanys. Ara, aquesta explicació, doncs, perfecta, però tu, cada setmana, pagues més per la cistella de la compra.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Tot seguit ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem amb Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, els trobes a internet, anadonbet.com, i tenen aquest telèfon que funciona sempre, el 973-266-388, 973-266-388. Si truques amb horari comercial, que la setmana passada doncs algú va enviar un missatge de WhatsApp, escolta, explica'm això de que sempre hi ha un veterinari de guàrdia. Mira, t'ho explico. Si tu truques amb horari comercial, et contestaran des de la seva botiga. Tenen una botiga magnífica que pots anar a visitar-la sense haver de comprar res, no et diran res. Tu vas allà, carrer Segrià número 11, xafardeja, pregunta, toca, o sigui, cap problema. Doncs si truques amb horari comercial, et contestaran des de la botiga. Si tu requereixes doncs parlar amb una veterinària o un veterinari, et passaran a una veterinària o un veterinari. Què passa si truco a les 3 de la matinada? Sempre poso la mateixa hora d'exemple, però ja m'enteneu. O un diumenge, o el dia de Nadal, doncs que ja directament et trucarà la veterinària o veterinari de guàrdia, perquè sempre hi haurà una persona que estarà de guàrdia i estarà atenent aquesta línia telefònica. No has de pagar cap subscripció, no t'has de fer soci, res. Només has de marcar el 973-266-388. No em diguis que no és una inversió en tranquil·litat tenir ben apuntat el telèfon d'Anadon Veterinaris. Ja saps que ens acompanya cada dijous la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La setmana passada vam començar temporada amb la Imma parlant de temes que no ens agraden gaire, però que s'han de parlar, temes burocràtics, temes de llei. Hi ha una nova llei que ha entrat ja en vigor. Vam parlar de
quatre punts, de quatre punts, que és molt llarga.
Sí, sí, però seguirem parlant d'altres punts, però no seguit, perquè se'ns farà massa pesat. Doncs d'aquí unes setmanes en tornarem a parlar. I suposo que també, veient el ritme de visites i persones que venen a Nadon i que van preguntant, dius, escolta, anem a aclarir aquest punt que la gent no l'acaba d'entendre, perquè les lleis, de veritat, que no sempre les redacten de manera que es puguin entendre de manera fàcil. Eh?
Home, ho fan volent.
Ja. Imma Sabaté, ja que anem a parlar d'animals, de gossos o de gats?
De gats, avui estic a lo meu, avui venga.
La terapeuta felina certificada que ve a parlar de gats.
Aniré portant programes del meu camp, que són els gats i el comportament dels gats, i que sapigueu que dono els meus serveis a Nadon igual, i bueno, aniré donant alguna...
En parlarem, però a Nadon Veterinaris, entre d'altres, tenen un servei que jo no sé, que jo diria que és pioner a Lleida, o ho va ser en el seu moment, que és la teràpia felina. I ho dona una terapeuta felina certificada, en aquest cas la Imma Sabaté. I toca temes d'aquells que, quan te'ls diuen sense pensar gaire, dius, bueno, escolta, això quina tonteria, però quan els penses una mica, i ja a sobre, si convius amb gats, t'adones que no n'és cap de tonteria.
No, quan te toca tu, no.
Que te pot canviar la vida.
Sí.
I ja ho sé, que això és com un titular d'aquests fora de lloc. Que no, que de veritat, almenys la convivència amb el teu animal de companyia, en aquest cas, amb els gats. Per tant, si vosaltres creieu que podeu tenir un problema amb el comportament del vostre gat o gata o gats o gates, feu una consulta. Vas allà, demana per l'email i dius, escolta, em passa això, tu creus que això entra dins del camp en el que tu em pots ajudar o no? Igual et diu, no, escolta, això no, però igual et diu que sí. Llavors ja, escolta, demana pressupost, el que sigui, i t'ajudaran. Dit això, anem a parlar de gats i què més?
Avui parlo de la importància del rascador.
Ah.
Val? Els rascadors per als gats són imprescindibles, no important, són imprescindibles en la teva llar per a la salut i el benestar del gat. Són part de la naturalesa perquè el teu felí alliberi estrès i es mantingui sempre actiu.
Molt estrès tenen els gats sempre, eh?
Amb un rascador estaràs evitant malalties com l'obesitat, que afecta tant gossos com a gats, i és una bona manera de que estiguin exercitant.
Mm-hmm.
Els gats necessiten renovar les seves ungles contínuament. Amb un rascador podran llimar-les, a més de mantindre-les fortes i sanes. 2. Els rascadors tenen la funció que el teu gat pugui jugar, exercitar-se i estirar les seves articulacions, musculatura i ossos. No sé si us ve a la ment un gat, sí, quan s'està rascant, que a més s'estire, doncs això és molt important, uh-huh, per ell. L'exercici és important perquè el teu felí no pateixi de sobrepès, una malaltia que afecta, mireu això, més del 50% dels gats domèstics.
Urbans, els urbans, vaja. Sí, clar.
Les jornades gatunes que no incloguin aquesta activitat física pot associar-se a problemes de salut, com a les malalties en les articulacions, diabetis i malalties del fetge o intestí, entre altres. Mireu, això és important,
sí, sí.
Que tindre
no
rascadors.
No ho hagués dit mai,
I quan no teniu rascadors, sabeu que ells se rasquen. Això és un problema que us puc ajudar.
Clar, aquí anava, perquè el primer que he pensat és, si és una necessitat vital pel nostre gat...
Si és naturalesa d'en ell.
Si no li posem un lloc on ho pugui fer, doncs en buscarà un altre. Però no per fer-nos la punyeta de dir, mira, el gat ha anat allà a la cortina i se l'ha mirat, o al sofà, i ho ha fet perquè sap que no vull que ho faci. No t'ho fa per això, t'ho fa perquè... S'ha d'enganxar les ungles en algun lloc.
Sí. Un gran problema en els gats és l'estrès. Això, me sentireu molts programes
molt
de parlar de l'estrès.
Són molt estressats. Els gats són molt delicats en aquest aspecte.
El simple fet d'usar un rascador pot ajudar a alliberar tensions, a més que reforcen l'instint territorial que tenen els gats. Els rascadors contribueixen amb l'instint natural dels gats per marcar unes certes zones del seu territori. Fins aquí la importància de tindre les nostres llars rascadors per als gats. Ara, què passa quan el gat esgarrapa els mobles de la nostra casa i no li fa cas al rascador,
que també
encara que tinguem rascador?
Amb tota la il·lusió, he comprat un rascador, li col·loco allí i no, ni se'l mire.
Doncs bé, aquí entrem a les preferències del nostre gat. Textures, posició, disposició a la llar del rascador... Veieu?
A on està col·locat. Però escolta,
i la textura que té i la forma que té.
Vale. Però què passa? Que jo he de venir amb el meu gat a anar a un veterinari...
No cal que em portis el gat. Deixa el gat tranquil a casa, no me l'estressis.
No sé, però me'n col·locareu 3 o 4 rascadors i a veure quin li agrada més?
Això normalment el propietari...
Això s'hauria de fer a casa.
Sí, això normalment el propietari, perquè no es fixe, però normalment... Te rasca la cadira del menjador, ¿vale? La cadira és una superfície que no està horitzontal, saps? O sigui, li agrada o vertical o horitzontal, li agrada de roba, li agrada de corda, clar, perquè tu igual tens un rascador de cartró i ho tens vertical i ho tens allà amagat al costat de la rentadora i tu me dius, no, si jo tinc rascador a casa, però al meu gat li agrada el sofà.
Pots ficar-li al costat, el rascador, per exemple.
Per exemple, pot ser aquí, pot ser la forma, pot ser...
Us asseguro
que pot deixar de rascar tots els mobles de casa. De veritat us ho dic.
Jo en el seu moment vam tenir gat a casa i vam tenir la possibilitat de fer-ho. Recordo que el meu pare va tallar, havien de tombar un pi, i va portar un tros del tronc d'un metre d'alt. I el van posar allà i, escolta, o sigui, al cap dels anys va quedar llis, pràcticament.
Veus? Vau encertar com li agradava el vostre gat, en aquest cas, de llimar-se les ungles, de rascar. El tronc li va anar perfecte i segurament...
Però
va deixar...
podia no haver-li agradat, pel que em dius.
Podia no haver-li agradat, sí. Encara que he de dir que el tronc de fusta és un... o bé col·locat horitzontal o vertical, li sol agradar, perquè és natura. Però sí, clar, podria ser que al teu gat no li hagués agradat.
Ara, és veritat, jo recordo estirar les ungles, allò que fan, però després anar-se'n molt amunt i anar estirant les potes, l'esquena i tot.
Doncs això que molta gent mira i diu, oh, quina vida el gat que té, mira-te'l. Això és superimportant per ell, per la seva musculatura, les seves articulacions, la seva salut mental. Aquest estirament... és molt, molt important per ell.
Aquesta gràcia que ells ja ho saben fer, ho tenen a dins. No necessiten un personal training, un trainer. Ja saben el que han de fer per mantenir-se i tot.
Sí.
La gent ens falta això.
Sí, no... tenim que ficar troncs a casa i enganxar-nos les ungles.
Escolta, de tipus de rascadors d'aquests, quins teniu? A Nadon, com
tots.
Són?
Tots. Tenim de tot.
Però que hi ha de corda, m'has dit.
Hi ha de corda.
De roba també n'hi ha?
Sí, bueno, sí.
Estil tèxtil, vull dir.
Sí, tèxtil, hi ha de cartró, hi ha formes que fan ones, que fan triangles, plans, de tot.
Val, jo deia abans, dic, agafeu el gat i porteu-lo, clar, un gos és més fàcil, un gat...
No, deixa el gat tranquil a casa.
Deixa'l a casa. Si no és
vine
per una
tu
visita,
i parla amb mi, però deixa el gat tranquil a casa.
El gat només l'hem de portar al veterinari si realment l'hem de portar, si no...
Exacte,
no.
Millor no.
Ja en parlarem aquesta temporada, però no...
Se solen estressar bastant.
Per això.
Millor que el deixis a casa i vinguis tu a parlar amb mi. Igual amb un vídeo de casa teva i del teu gat, però només tu.
Val.
Doncs ja ho veieu, els rascadors aquests dels gats, que és, anava a dir, és una tonteria, ho podem considerar una tonteria, però ja ho veieu,
i és molt important, sí,
els beneficis que en treu el nostre gat o la, sí, nostra gata. Per tant, a més, això és igual gat o gata.
No, igual. Sí, 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 és pel felí.
Indiferent, sí. Indiferent, eh? Ho teniu a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, com ens deia la Imma, de totes les maneres, formes, mides, colors, textures. Aneu allà i pregunteu, i mireu, i trastegeu, i toqueu. I escolta, a veure si teniu sort i l'encerteu a la primera.
I si no, sempre estic jo per poder-vos ajudar,
si
de
no,
veritat.
Si no, demaneu per la Imma Sabater. Demaneu per la Imma Sabater. El primer que li heu de dir és, t'escolto a la ràdio.
Sí.
Això és el primer. I el segon, tinc
un gat.
Pensa que amb aquestes dues coses, perquè no la té a mà, però amb aquestes dues coses la Imma us estendria la catifa vermella, ja, directament. Bueno, bromes a part. Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11 o al 973-266-388. Allí us podeu trobar les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci, Ricard.
Amb 4 minuts que ens plantarem a 3:15, fem una pausa ràpida, però després et parlo de l'inici de curs. Però com ho veu el secretari general de UGT Terres de Lleida, el José Luis Aguilar, que estarà amb nosaltres ara aquí, en un minut i mig.
En el ring y en el cine no se ha conocido mejor luchador.
Trabajo 80 horas a la semana.
Caza a muerte, el daño y The Stranger. 3 de Steve Austin. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
I ens acostarem finalment a la una de la tarda i ho farem parlant d'actualitat. Ja sé que ja han començat fins i tot a la Universitat de Lleida, però encara estem dins del que s'anomena la tornada a l'escola o de l'inici del curs, que no només marca els escolars, sinó que també marquen moltes altres coses, a les famílies, a certes empreses que regeixen per temporades escolars i no pas per anys naturals, i és una bona manera també de posar el termòmetre a la situació de la societat actual i veure què està passant. Avui està amb nosaltres el José Luis Aguilar, el secretari general de la UGT a les Terres de Lleida. José Luis, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Normalment quan es comença o quan s'acaba alguna història és moment d'aquells que diuen de reflexió o de, escolta, parem un moment i mirem com està la història, no? Tornada a l'escola, inici d'un nou curs, hi ha moltes coses per parlar, no, José Luis?
Sí, diu de reflexió i de record.
I de record,
perquè
sí,
tots recordem com vam tornar a l'escola i tots els pares, els que hem sigut i són pares, ja de fills molt grans i amb nets, doncs, o neta, el que veiem és que nosaltres tornàvem a l'escola, la il·lusió, la novetat, el neguit que teníem de tornar una altra vegada, de començar alguna cosa per tots important. Com era un curs, el retrobar-te amb els amics, amb els professors, amb cada any era a més, curiosament, era un tema de superació, perquè cada any era un curs superior, a excepció del que tenia que repetir, però si no, era un curs superior, tot era nou. Aquest any continua sent igual, la il·lusió continua sent la mateixa, els problemes són els mateixos i les dificultats per arribar a aquest inici també són, per a molta gent, les mateixes. És una tornada que és cara, perquè la despesa és importantíssima per part de les famílies per poder fer front a les despeses de llibres, roba, clar,
No, no, aquí anava, que el començament de curs pels alumnes és d'una manera, amb les seves preocupacions, que no són ni millors ni pitjors, no, o més o menys importants, tenen les seves, però pels pares, per les famílies, potser és una de les tornades a l'escola més cares, eh?
És un dels moments de l'any on l'economia domèstica se sent més ressentida o més tocada o més... diguem feble, no? Perquè has de fer una imposta important si a més tens un, dos o tres criatures. Tots estem llegint cada dia la premsa i anem veient el preu que estan agafant les coses, el tema dels llibres. Cada any són més cars els llibres. És la història, aquesta és un mantra que tots hem anat coneixent, no? I és així, les dificultats moltes vegades per adquirir material informàtic, perquè ja s'està deixant de costat o del tot o amb percentatges elevats el tema del llibre de paper, el suport paper per utilitzar l'informàtic, les dificultats que moltes vegades n'hi ha, i el tema també del llibre, de la roba, que d'un any a l'altre, d'un estiu a un altre, doncs sempre les sabates s'han quedat petites, els pantalons curts i la bata doncs també petita, no? Tot això és per les famílies és un tema potent, molt potent, on has de fer la previsió i la reserva per poder fer front amb aquest tema. És un dels anys. Després està en el tema dels Reis, està en el tema de les festes de Nadal i les vacances. Tu de les vacances te pots... Què ha passat aquest any, eh? I portem un temps que està passant.
On
que,
fas menys o no en fas.
O no fas. I ho pots vestir de moltes maneres, no? Però, clar, l'inici del curs no es pot evitar.
Sí, sí, és un d'aquells punts que...
Per tant, ho has de fer amb intel·ligència, que crec que tots els pares ho han sabut sempre fer, ho hem vist dels altres pares, que s'ha fet amb intel·ligència, perquè la criatura és un nucli d'il·lusió i no pot estar al tanto de que si se pot arribar o no es pot arribar a final de mes. Se pot vendre i explicar, però els crios no tenen ni la culpa ni tenen per què fer-se responsables d'un tema com aquest, no?
Uh-huh. Estem vivint en uns darrers mesos d'una inflació desbocada. Sembla que ara, quan d'un mes a l'altre es diu mira, ja no ha pujat tant com l'altre, són bones notícies, però segueix pujant. I anem encadenant un mes rere l'altre de pujades. Puja, a més, el tema del petroli, que afecta directament el tema de transportistes, i moviment de mercaderies, que al final és el que acabes comprant, la cistella de la compra, que també és un fixe que tenim a les famílies. No sé si se li veu la llum al final del túnel. Ho dic perquè al final no és sostenible.
No, los brotes verdes, que deia un... la llum al final del túnel. Estem en un moment on les ulleres que estem portant són fosques, estem en un espai fosc i amb ulleres fosques, con lo qual la visibilitat que tenim és baixa. Hem d'esperar, hem de veure, a veure com evoluciona tot. Però si agafem els... És que déu-n'hi-do també la situació en la que estem i els moments que estem vivint, suposo que quan passen els anys, els historiadors i els experts en macroeconomia doncs ens explicaran una mica el que ha passat i com hem arribat a aquest punt. De vegades buscat i altres vegades com a fortuit, no? Si agafem els tres últims anys, és a dir, des de la pandèmia fins aquí, déu-n'hi-do, hem tingut la pandèmia que es va econòmicament, que anàvem amb velocitat de creuer, doncs ens va aturar dràsticament. Uh-huh. I ERTEs, tancament, en algun cas tancament d'empreses, dificultats, reinventar-se algunes activitats industrials o comercials per poder tirar endavant, perquè hi ha un abans i un després del 19, hi ha un abans i després del Covid. Passat el tema del Covid, ens anem a l'any 2021, a l'estiu, vam tindre la crisi pel tema de matèria energètica més important que hem tingut fins ara i en alguns dels casos especulativa. El tema del preu del cru, la pujada bestial que vam tindre del megavati, del quilovatio i la família de los vatios.
Sí, mira, vam començar a prendre el que costava un megavat i
exacte,
aquestes històries pels dolentes.
I de la subhasta, sí. I això ens va tots a... Pues no, pues vull dir, a pensar, inclús decisions institucionals que es prenen de baixada o pujada de temperatures com marcant-lo, alguns se queixaven que era un intervencionisme per part de l'Estat o per part de les administracions, però el tema era que se tenia que estalviar perquè el preu està disparadíssim fins al punt de, en algun moment, inassumible encara que fossin administracions. Després d'això, que estàvem assumint, entrem en unes circumstàncies, crec que com molt, molt complexes en geopolítica, amb una guerra, és a dir, amb la invasió d'una part d'Ucrània, o Ucrània sencera, per part d'una de les potències mundials, que és la URSS, perdó, Rússia. Doncs això que tenia que durar com la del...
Sí.
La guerra dels israelites de 7 dies, no, això ha durat ja, anirem per 2 anys, amb una situació enquistada o una situació que anem veient molt complexa, i quan parlen els polítics expertos en geopolítica diuen que la situació és molt delicada perquè ja estem allà amb fluctuacions importants de bandos. Això va repercutir directament en el preu del cereal, perquè ara tots també vam aprendre que Ucrània era el gran abastiment, el gran abastiment de cereal d'Europa i del món, per dir-ho d'alguna manera. Això va repercutir en el preu del que nosaltres cada dia fem servir, que és el pa, per exemple, el pa o les derivades de les farines de diferents que es fan servir per fer menjar o per donar de menjar als animals, per exemple, que això és un tema també important. Quan això comencem ja a lubricar una mica i, de més, se'ns ve una altra vegada que el preu del cru baixa i ens dona... Quan veníem, a més, amb el tema dels ajuts per part del preu del litre de benzina per part del govern, comença a baixar el tema del cru i sembla que comencem a revifar. Ostres, i de repente tenim ara un altre tema, que és pujada exagerada una altra vegada del tema del cru, i afectació directa als productes de primera necessitat. Que això es comença a entendre, diuen que és pel tema del Covid, diuen les justificacions són de lo més variopinto i pintoresques, que si alguns venen pel tema del Covid, tal, i a més afegim la sequera. Que aquesta
sí,
també,
que aquesta,
no hi ha aigua, no es pot recollir fruita, no es pot plantar cereal.
Aquesta ja la tenim molt localitzada.
Però ens hem quedat... molt tocats.
Mm-hmm.
Bueno, clar. Què està passant? El que està passant és que en aquest moment sempre les dificultats afecten els mateixos.
Clar.
Els més febles, els més pobres els empobreix més. I el que està en el limbo, està en el límite, doncs acaba empobrint-se. No?
José Luis, hi ha una altra... Abans d'arribar a la una, hi ha una altra qüestió que sí que m'agradaria parlar amb tu. És el tema de l'atur a Lleida. Cada mes acabes donant les xifres perquè te les faciliten des del ministeri corresponent, dones les xifres, fas la valoració, et fan els tants percents, quan ha pujat o quan ha baixat respecte al mes anterior, la interanual dels últims 3 anys, si estem a final d'estiu, si puja l'atur, doncs es justifica perquè, clar, s'acaben les feines de l'estiu, quan arriba el maig i juny baixa i uns trauen pit i els altres diuen que, clar, home, ve l'estiu... És cíclic. A d'altres punts, jo crec que puja i baixa més, però a Lleida ens hem quedat amb un sostre que no hi ha manera de baixar d'allí. Estem per sobre dels 16.000 aturats a Lleida, a priori en una província en la que es presumeix de que es podria tenir un atur, si no zero, tècnicament zero, però tenim un terra que no hi ha manera de passar-lo. A què l'atribuïu? O a què es pot atribuir?
Doncs el nostre sistema econòmic de la província, d'on s'abasteix el nostre PIB. Nosaltres tenim 3 potes que defineixen la nostra economia: construcció, agricultura i serveis. La construcció depèn molt de com vagin els serveis i com vagi l'agricultura. L'agricultura, hem parlat fa un moment, que portem 3 anys, la sequera, però és que portem 2 anys que havíem patit el que deien la gelada negra, que se carregava el 50% de la producció. Doncs la dificultat és per col·locar després aquest producte als mercats, no? Que sempre s'han tingut com a referència en aquest entorn nostre, que l'experiència ha sigut llarga i fa moltíssims anys. Després tenim el tema del comerç. El tema del comerç va molt lligat a la possibilitat de tenir recursos. Si tens recursos, compres, si no tens recursos, no compres. Però és que, a més, el comerç ara està tocat de mort, perquè hi ha alternatives o hi ha possibilitats diferents a poder adquirir productes, com pot ser, per exemple, la venda online. La venda online és un sistema de venda que s'està carregant el comerç local que nosaltres hem conegut. I al tanto, hem de defensar el comerç local, eh? Perquè el comerç local, entre altres coses, el que ajuda també és a socialitzar i a crear cohesió social, que així no es perd. I això ens ho estamos passant per el tema del preu. I tenim que anar més enllà del que van les coses. I aquí, si no, pues fem una volta pel carrer Major i anem veient totes les botigues tancades i la impressió que té la gent de fora, que fa uns anys venien aquí coneixent, i tenim el centre comercial obert més llarg d'Europa, que és el carrer Major i el carrer Madalena, més el carrer Sant Antoni, pues està, vas, i a mi em dona, personalment, que soc de Lleida, dona a vegades molta llàstima la impressió que dono de la meva ciutat en aquest sentit.
Però tu parles de l'eix comercial, si et passeges pels barris...
Està igual o pitjor.
Això anava a dir, que hi ha carrers on abans hi havia vida comercial i ara no n'hi ha.
No.
Directament no n'hi ha.
Aquest és un dels més fonamentals. Després està el tema hoteleria i restauració, que si tu tens possibles, doncs te'n vas, surts. Sí que la gent surt. És que, home, i els bars estan... I els restaurants estan plens, sí, però has de mirar el perfil de quin model de restaurant està obert, que sempre és de comida més... Barata no hi ha res, i car sí que hi ha. Doncs hi ha un perfil que surt i que gasta el que gasti i mirant-lo molt, que fa uns anys no es feia. I després tens el tema de l'hotel, si no tens una política de turisme ben feta, ben planificada i tal, i recursos per portar-la a terme, entre altres coses, que tinguis clients, doncs dificulta. Tot això és el nostre PIB. Nosaltres no tenim indústria, nosaltres estem demanant sòl industrial i portar indústria per crear riquesa en aquesta província, que efectivament, com bé heu comentat, té un potencial terrible. Nosaltres tenim dos elements fonamentals que a partir d'ara seran encara més importants, que és sòl i aigua. Nosaltres tenim sol i aigua. Això és fonamental, fonamental, molt fonamental. Ara, si les plataformes logístiques que requeriran 2.000 treballadors se les emporten a Tamarite, a la vora de la franja, perquè aquí s'ha sigut incapaç de portar i deixar establir i ficar aquí aquesta plataforma, que té la que fiquen a Tamarite, 4 quilòmetres de llarg per 3,80 d'ample, doncs pues aquí algú no fa els deures o aquí algú tindria que reflexionar. Conseqüència, no podem assumir com a crònic ja aquest número elevat de gent aturada, perquè a més no és real de la gent aturada. Hi ha molta gent que no està en aquestes estadístiques que tampoc té feina, o que per un motiu o un altre encara no ha entrat al món del treball, per tant no està en la voràgina aquesta estadística, o ha sortit d'una forma fraudulenta i també està subsistint. Fa 14 anys nosaltres estàvem en 7.000, 8.000 persones aturades, que per França en aquella època era inassumible. Hauria sigut inassumible. Sí. Aquí, avui, assumim que bueno, és la realitat. No, no és la realitat. És la situació que tenim.
És que és el que ve, que al final, com que es va repetint any rere any, ens pensem que ja és el normal. Però no és normal.
No, no, i a més us vull dir que en totes les campanyes electorals que hem viscut, i últimament moltes, ja siguin locals, per les municipals, o les nacionals, ningú ha parlat de l'atur.
No.
Ningú ha parlat de les dificultats de les dones per trobar feina. Ningú ha parlat per les dificultats de la gent de més de 54 o 55 anys per continuar treballant, que són els que van començar d'aprenents quan tenien 14 i, per tant, tenen ja més de 40 anys treballats. Ningú parla de les possibilitats que es necessiten tenir i donar perquè la gent jove pugui sortir. I ningú parla de la poca vergonya que hi ha en el parc tecnològic d'aquesta ciutat on hi ha enginyers cobrant 1.500 euros i són enginyers. Per tant, si no volem que s'escapi i marxi el talent també se l'ha de formar, se l'ha de preparar, se l'ha de donar experiència i se l'ha de pagar. Les empreses importants d'aquest món saben molt bé que per retenir la seva gent han de pagar més.
Doncs ja ho veieu, inici de curs. Hem fet una radiografia, potser ens hem centrat, evidentment, en uns temes que cal millorar, i, escolta, no perquè siguin temes que cal millorar no n'hem de parlar, al contrari, jo crec que se n'ha de parlar més, justament per buscar causes i buscar les solucions. Hem fet aquesta radiografia avui amb el secretari general de la UGT a les Terres de Lleida, el José Luis Aguilar. José Luis, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, moltíssimes gràcies, bon dia.
I amb 40 segons que ens plantem a la una de la tarda, avui és dijous, ara arriba el David Velasco amb les escapades de COPE i des de Lleida demà, divendres a les 12:20, Entre d'altres coses, et parlaré de Sant Miquel de Lletres, que és una proposta de la Fundació Horitzons 2050. Estarà amb nosaltres l'Antoni Gelong, que jo crec que serà força interessant. Vinga, les escapades, que ens han de proposar moltíssimes coses, aquí a COPE. 5 minuts i estem amb tu.